Bé, doncs molt benvingudes i molt benvinguts i moltes gràcies per venir. Realment és un goig de poder tornar a fer coses presencials, eh? No és pas el mateix que haver-les de fer en línia i estem realment molt contentes de que ens hagueu acompanyat en aquesta edició, en l'inici d'aquesta edició que és la setzena edició de cicle de conferències que fem conjuntament amb la Càtedra de Pensament Contemporani Ferreter i Mora de la Universitat de Girona. Cada any triem un tema relacionat amb el pensament i amb la cultura i amb la història jueva més contemporània. Aquest any hem fet el tema dels conceptes de memòria i d'història, intentant que la deriva el director de la càtedra, hola Joan Natardi. En Joan Vergés, per tant, faig la presentació jo, però és una acció conjunta que fem amb en Joan. Gràcies, Joan. Aquest any, dèiem, doncs, hem escollit el tema dels conceptes de memòria i d'història en el pensament jueu més contemporani i en la història jueva també més contemporània. Què vol dir memòria, què vol dir història, què considerem, què recordem, què no recordem, què recorden, què no recorden, per què recorden, com es recorda, quan es recorda, què hi ha darrere d'aquesta voluntat de record, d'aquesta voluntat de memòria, què hi ha darrere d'aquesta voluntat de que aquesta memòria esdevingui història o no ho esdevingui història. I per tant, tots els temes que hem tractat, que tractarem en aquest cicle, giren a l'entorn d'aquesta qüestió. Per fer la primera conferència, jo primer presentaré a la Marta i després us explicaré un detall del dia d'avui i del tema de la conferència de la Marta. La Marta Simó és doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És membre del grup de recerca ISOR i està treballant en diferents projectes, teniu el currículum en el vostre full, en el full posem, passat. Està treballant en diferents projectes a nivell europeu que tenen com a eix conductor el treball de la memòria i la recerca a l'entorn d'aquests conceptes de la memòria. Quan en el nostre país, a Catalunya, es parla de la pedagogia a l'entorn de l'Holocaust, quan es parla de l'ensenyament a l'entorn de l'Holocaust, quan es parla del concepte sociològic entorn de l'Holocaust, és inevitable que es parli de la Marta Simó. La Marta, no, és cert, Marta, que sempre hi arribem, a tu, és veritat, a part de l'estima que et tenim, però no, però sempre arribem a la Marta Simó. Ha treballat aquests temes des de diferents perspectives i per tant ho podeu veure perfectament en el currículum que teniu també en el paper que us hem passat. A la Marta li hem demanat que vingui a parlar de Babi Yar. Babi Yar a Kiev, ella coneix molt bé la zona, coneix molt bé el lloc i coneix molt bé el tema, i el que us volia dir precisament és que, i no va ser fet expressament, ahir i avui es compleixen 80 anys de la massacre de Babi Yar. En el seu moment, quan nosaltres vam programar la conferència de la Marta, ni la Marta ni ningú de nosaltres va pensar en què passava aquesta efemèride, que es complien els 80 anys de la massacre de Babi Yar, que ara ens explicarà en què va consistir, què va ser la Marta Simó. Babi Yar s'hi ha construït un espai de memorial, molt probablement avui s'inauguri, penso que avui s'està inaugurant, no sé si ara ja està fet o s'està fent, per tant és una coincidència, una coincidència afortunada en aquest cas, una coincidència interessant, si més no, com per reflexionar-hi. Davant d'això, la Marta ha suggerit, i a mi em sembla que és molt adequat i molt adient, i ho dius tu, Marta.
No, jo he pensat que seria bo que ens aixequéssim un minut de silenci i justament a les llistes de memòria que avui és el dia.
No sé si
la dèiem o sabíem si fer-ho al principi o al final, però veiem convenient fer-ho ara, senzillament en record de les 33, 771 víctimes i moltes altres víctimes que van haver-hi durant aquests dos dies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Endavant, Marta. Molt bé. Primer de tot, donar-vos les gràcies. És sempre un honor i un plaer venir a casa vostra. La meva intenció en aquesta xerrada, com ha dit molt bé la Sílvia, no està obert, millor perquè estic afònica. A la universitat hem de cridar molt ja i la veritat és que portem 15 dies i ja no tinc veu. Això de les mascaretes és un problema enorme. No sé si sobreviurem tot el curs. Sí, l'Àngel. Ara o?
Sí? Ara sí.
Sentiu correctament. No, ara no. Crec que l'han tornat.
Ara l'he tancat?
Sí, ara sí, no? Ara millor?
Sí, ho sentiu bé?
No. Sí? D'acord. Perfecte. Per tant, entre la mascareta, la meva fonia i tot plegat, espero ser el més clara possible. D'acord? Si hi ha qualsevol cosa m'ho dieu. La idea una mica, com ha dit la Sílvia, és intentar veure de quina manera es conjuga la història i la memòria. Amb un fet, en aquest cas, com és la massacre que va haver-hi a Babi Yar, com dèiem, ara farà 80 anys, ara ha fet 80 anys. Jo aquest dematí, que tenia classe amb els meus alumnes de Sociologia, els he preguntat si sabien què era Babi Yar. Ni idea. Ni idea. Però és que ni idea, ni ubicar-lo en el mapa, ni saber del que els estava parlant, ni de quin any, absolutament de res. Absolutament de res. I aleshores encara més m'ha donat la intenció doncs, que valia la pena potser avui acabar-ho d'explicar una mica més bé què va ser i sobretot quina simbologia té Babi Yar el que és tot el que comporta l'Holocaust i la destrucció dels jueus d'Europa. Per això sí, perfecte. La meva idea aquí avui és parlar-vos d'història. És fonamental primer conèixer què va succeir. Després, si hi ha algun acte de justícia al voltant del que va succeir, que això és un punt d'inflexió important també a l'hora de fer memòria després. Com ha anat la memòria entorn d'aquest fet a Ucraïna concretament, però que també jo crec que és exemplificador de molts aspectes de memòria d'altres fets que ens poden haver passat aquí o poden haver passat a qualsevol lloc del món. Aquí parlarem de polítiques de memòria, parlarem de banalització de la memòria, etc. I finalment, en el meu cas, volia fer la commemoració que ja l'hem fet ara. Per tant, em centraré en els tres primers punts. Per tant, començarem amb la història i jo suposo que vosaltres en sabeu una mica més que els meus alumnes, que de totes maneres, tot val a dir que són estudiants d'econòmiques, no són estudiants ni tan sols de sociologia, però vaja. Aleshores, el primer que és interessant saber és, en el moment que va succeir, com estava, en aquest cas, a l'Europa de l'Est, val? A l'any 1933, que és en el moment, diríem, del nazisme, que el tenim així repartit, i per tant, com podeu veure, Kiev ja està situat al que era Unió Soviètica, val? Després, més endavant, hi ha el pacte, val? El pacte Molotov-Ribbentrop, i en aquest moment hi ha un canvi, com també si us hi fixeu, de fronteres. Val? Però Kiev segueix sent a la Unió Soviètica. O sigui, ja el tenim una mica ubicat. La següent qüestió fonamental és conèixer quina població jueva hi havia i sobretot en aquesta zona. Val? Si us hi fixeu, la proporció realment del que és la població jueva a Europa en aquells anys estava concentrada en l'est d'Europa. Fixeu-vos que molt el que sovint ens pensem, d'acord, pràcticament hi havia, si us ho creus, 6.760.000 estaven concentrats en l'est d'Europa. Això vol dir a partir de Polònia, d'acord, hi ha el que era Unió Soviètica. Països bàltics, Bielorússia, Ucraïna i Rússia. Per què és important? Doncs perquè, per veure justament el pes, en aquest cas, de la destrucció que va existir en aquesta part. Sovint, nosaltres, que som de l'Occident, i per tant tenim aquesta tendència etnocèntrica de pensar que l'Holocaust habitualment l'assimilem a el que són els camps de concentració. A l'est d'Europa no van haver-hi camps de concentració, no va caldre, perquè la destrucció es va fer prèvia. Ara us ho explicaré. I Babiar, justament, és el símbol d'aquesta destrucció del que anomenem l'Holocaust per bales. I si us he fixat, en l'inici hi havia justament una mà amb unes bales que justament simbolitzen aquest tipus de destrucció. Val. Com comença realment l'Holocaust a l'est d'Europa? A el que serien els territoris ocupats de la Unió Soviètica. Comença, evidentment, amb el que se'n va dir l'operació Barbarossa, o Barbarroja, per nosaltres. Això va ser el juny del 1941, en què l'Alemanya nazi decideix envair la Unió Soviètica. Com ho fa? D'una manera molt i molt ràpida. I a més li és molt i molt fàcil, sobretot, arribar a el que serien les portes pràcticament de Moscou, que és on realment s'atura. La idea, per això, no és la mateixa idea d'invasió que es va fer a França, a Holanda, a Bèlgica, on la idea era lluitar contra, diríem en aquest cas, el seu enemic tradicional. D'acord? Aquí era una guerra que ja se'n va dir racial, perquè la idea era destruir-los, no només a la població jueva, que també, sinó el que per ells era l'essència del bolxevisme. I per tant, si vosaltres aneu a llegir els historiadors, sobretot els historiadors provenents de Rússia o que eren de la Unió Soviètica, ells mateixos veuen que hi havia un equivalent molt gran. I per tant, en aquesta guerra racial, la forma en què van decidir que havien de perpetuar-la va ser a través de, us hi fixeu en aquest primer mapa, que hi ha quatre fletxes. Val? Aquestes quatre fletxes són els grups que eren unes unitats mòbils anomenades Einsatzgruppen, n'hi van haver-hi quatre, que anaven a darrere de la Wehrmacht i aniquilaven tots els enemics que ells consideraven. Val? Entre aquests, tal com dic, hi ha evidentment la població jueva, però no només la població jueva, sinó que dirigents bolxevics, més endavant va haver-hi població gitana, val? I depenent de quin moment entraven, algun tipus de nacionalitat característica perquè, pel que fos, es considerava que calia també ser aniquilada. Com ho sabem, tot això? Val? Perquè sovint hi ha les dades eren difícils de valorar. Ja sabeu que el nazisme, pròpiament, era un aparell burocràtic clàssic alemany en aquest sentit, amb la idea burocràtica alemana, i aleshores van crear els informes dels Einsatzgruppen, que es troben i es van ser publicats, es van trobar bastant més tard, que van del 41 al 42, on minuciosament van anar apuntant i detalladament totes les massacres que anaven fent i el número de víctimes. N'arriben a apuntar 1 milió. Donen el lloc, la data i el nombre de víctimes de la majoria de les accions. Ells d'això en deien accionen, que era l'acte en què recollien un grup de, sovint era de jueus, i els massacraven, val? Habitualment per afusellament. Per això el tema de les bales. Aquí, en aquest moment, no hi ha, perdoneu, ni guillotització, ni marcatge, res del procés que van passar el que serien els jueus occidentals. I, per tant, en aquests informes concretament hi ha el detall d'aquests 33.771 jueus que foren assassinats a Babi Yar entre el 29 i 30 de setembre de l'any 1941. Una mica perquè veieu dades de la població, val? Aquí fixeu-vos
que bueno, aquí podeu veure, doncs, d'ucraïnesos, o sigui, de jueus ucraïnesos, quants n'hi havia, eren 1.533.000, és a dir, una proporció enorme. Per exemple, a Rússia 948.000, Bielorússia 375.000. Fixeu-vos que realment estaven en aquesta zona, diríem, de l'oest de Rússia, i això és per una raó històrica. Val? Ja sabeu que la Rússia tsarista era també molt antisemita, i de fet ja va expulsar els jueus de lo que era l'imperi rus, i els va posar la famosa franja, val, que és Bielorússia, Ucraïna i els estats bàltics. I per tant és lògic que en els anys, això va passar en el segle XIX, i en els anys que això succeeix, estan aquí localitzats. Entraríem a el que va succeir a Babi Yar. Aquest primer anunci, val? Això és un anunci que van posar les autoritats alemanes nazis quan havien ja entrat a la ciutat de Kiev, el van petjar, i en aquest anunci es deia: tots els jueus de la ciutat de Kiev i els seus voltants han de presentar-se a les 8 del matí del dilluns 29 de setembre de 1941 a l'encreuament entre els carrers Melnik i Doktorivsky. Han de portar amb ells documents, diners i pertinences valorables, així com roba d'abric, de llit, etc. Qualsevol que no obeeixi aquesta ordre i se'l descobreixi en un altre lloc serà afusellat. I qualsevol que entri en els apartaments abandonats pels jueus o robi qualsevol objecte d'allà també seran afusellats. Aquestes són unes fotos que tenim del moment que va passar. Fixeu-vos com les persones feien cua amb les seves pertinences a on els havien citat, i d'allà els van conduir cap a el que és la vaguada, a on van ser assassinats. Per tant, com deia, Babi Yar és el símbol de l'Holocaust per bales. I aquí això està fet per Martin Dean, que és un historiador americà, el qual és un gran especialista sobre aquesta zona. De fet, ell acaben de publicar al Museu de Washington una gran enciclopèdia sobre tots els guetos que hi havia arreu, diríem, d'Europa. És molt extens, està més a més online, per tant és molt i molt interessant, i hi ha moltíssima informació. I ell fa aquest símil perquè veieu la diferència entre el que era el que va ser l'Holocaust per bales i el que va ser l'Holocaust aquí en la zona de, diríem, concentració i després extermini. Ell també es basa en Hilbert, que és un altre historiador, que és el que va fer el llibre de destrucció dels jueus d'Europa, on ell classifica de quina manera es va conduir la destrucció. I aleshores sempre primer començàvem amb la definició, val? Penseu que la definició a Alemanya es va fer a través de lleis, per exemple, i això va tardar un temps, fins a l'any 38. Aquí va ser un pòster. Amb aquest pòster ja els definíem qui eren jueus, ja no hi havia res més. A tothom se'ls anomenava, tothom que s'entengués com a jueu ja estava definit. Tema de concentració, no n'hi va haver-hi. A l'Europa Occidental els concentrem previ amb guetos. Guiotitzem primer per després destruir. Aquí es va guiotitzar després. Es va guiotitzar després només en aquells casos en què van veure que necessitarien d'alguna manera encara mà d'obra i per tant treballador forçat, i aquells que van considerar que eren joves i que podien sobreviure, més tard de les destruccions i les massacres, van ser un grupet escollit i els van guiotitzar. Finalment també acabarien, la gran majoria, en els camps d'extermini. Confiscació, que era l'altra qüestió que es feia, concentràvem, confiscàvem, trèiem les pertinences, per tant, reduïem a no tenir absolutament res. Aquí era directe, ja s'emportaven les pertinences ells mateixos i ja les donaven. La destrucció, que va comportar doncs, tot un engranatge, com és el que es va succeir a l'Europa Occidental, aquí era només un tret al barranc, així de ràpid i de fàcil. Per tant, a Alemanya la destrucció va durar 10 anys i en canvi va haver en dos dies va acabar. I aquest és l'exemple, com he dit, del que vol dir aquesta destrucció. Penseu que això comença previ a la solució final. Això és previ a la decisió de la destrucció de tots els, de tots els jueus. Per tant, per això mateix, la connotació del jueu soviètic és diferent a la connotació del jueu occidental. Això donaria per una altra xerrada, avui no és el dia, però tingueu-ho en compte. Van haver-hi també gradacions en aquest aspecte. Val. De totes maneres, això són també fotografies, d'acord? Aquí, com els feien arribar, i això és com va acabar. Aquestes fotografies, per cert, estan fetes per propis soldats alemanys que van assistir. Aquí també m'agradaria fer un apunt, perquè també crec que és important, i és el tema de la Wehrmachtnähte, és un altre mite que hi va ser present. És a dir, aquí la Wehrmacht va ser còmplice, directa. Qüestió que no es va involucrar, en canvi, en altres territoris del món occidental. Aquí sí. I de fet, això es va tapar durant molt i molt de temps, i va ser un boom als anys 90 a Alemanya, i encara ara segueix estant una mica sobre de la taula que què va succeir i qui eren aquestes persones de la Wehrmacht, col·laboradores en aquest cas de la destrucció del poble jueu. Aquí és des del primer dia. De fet, tenen tasques ja directes d'encarregar-se justament de... Sobretot feien temes d'anar-los a buscar, de conduir-los, de portar-los. No era matança directa, però sí totalment col·laboració. Aleshores, val a dir que a Babi Yar, i d'aquí ve el problema que després parlarem de creuament de memòries i de la dificultat una mica de que què passa amb Babi Yar, a qui respon aquesta memòria, és que aquesta vaguada va servir per matar i seguir matant altres grups, entre ells també més jueus, però altres grups que no foren aquests concentrats en aquests dos dies. Val? De fet, va servir fins que l'any 43 els soviètics recuperen Kiev. I per això, durant aquest període, trobarem més jueus, hi ha gitanos, hi ha civils ucraïnesos i també presoners soviètics. Que, de fet, el tema dels presoners soviètics és el que després, a l'inici, a l'acabar la guerra, és el que més enarbola, diríem, en aquest cas, la memòria soviètica. Ja en parlarem. Per tant, en les dècades posteriors a la guerra, Babi Yar sempre ha sigut un símbol tant de la memòria de la Segona Guerra Mundial com de la memòria de l'Holocaust. I això, per tant, sempre ha estat amb aquesta problemàtica que fins avui no s'ha acordat, i veurem què passa, perquè no està tot dit, un memorial que realment aplegui i aculli i que tothom, d'alguna manera, s'hi senti identificat com és part de la seva pròpia memòria. Ha estat molt dificultós, molt. I de totes maneres, com que té una implicació molt política, veurem si realment es succeeix. Això és més que res perquè veieu, aquest després us el tornaré a ensenyar, Aquest és el símbol, en aquest cas, del poble gitano. Val? Això és, aquest es va posar l'any 2016. Fins aleshores tampoc no va haver-hi absolutament res que el recordés. Com deia, és important alguns actes de justícia, d'acord? I sí que n'hi van haver-hi, val? N'hi van haver-hi tres, en realitat. Jo us en remarcaré dos perquè són els que, d'alguna manera, són els que permeten tenir un record més directe i, per tant, alguna evidència, perquè, a més, és testimonial. Val? És un aspecte important, el tema del testimoni. El tema del testimoni per la memòria el necessitem. Aleshores, el primer és el que va haver-hi ja el gener de 1946, on 15 membres de la policia alemana van ser jutjats a Kiev pels delictes comesos a Babi Yar. Dina Pronicheva, que és aquesta senyora que veieu aquí, val? Aquesta noia, que era una supervivent jueva justament de la massacre de setembre, va declarar davant un tribunal soviètic. Ella era tanta la quantitat de persones que llançaven, ella era molt jove, tiraven bales però no tothom moria. Aleshores, ella va caure al mig de la pila i es va poder salvar. N'hi ha diversos de sobrevivents de la massacre de Babi Yar. I de fet això ens ajuda també a conèixer què era i com va anar. A més d'aquestes fotos que són diríem una memòria gràfica del perpetrador, també tenim el testimoniatge per part de la víctima. Per tant, en aquest cas també és un recull de tot allò que necessitem sempre per recordar. A banda d'aquest judici, n'hi va haver-hi un altre, que va ser l'any 1947, de Paul Blobel, que va ser jutjat davant el Tribunal Militar Nord-Americà de Nuremberg, perquè ell va sortir d'Ucraïna i va anar cap a Polònia, després més endavant cap a Alemanya, perquè va ser el comandant del Sonderkommando, quart, que això és els Sonderkommandos, que són aquests Einsatzgruppen, la unitat d'Einsatzgruppen responsable de la massacre de jueus de setembre de 1941 a Bavia. El que passa que ell es va declarar innocent, la seva defensa va demanar l'absolució, però tot i així va ser condemnat i condemnat a mort, i va ser penjat. Aquests són els dos actes de justícia que van haver-hi només a l'acabar la guerra. No n'hi ha ni hagut més. Val? Si us hi fixeu, en altres llocs, sovint surt algun altre cas en el qual hi ha judicis. Aquí no n'hi ha. I això principalment, i de fet, ara us ho explicaré a través de, diríem, de les pautes de memòria, principalment ve degut a l'estalinisme. L'estalinisme és un de les, diríem, de les dictadures, a banda del nazisme, més antisemites que han existit. I aleshores van procurar justament tapar de totes la memòria de l'Holocaust jueu. I ara ho anirem veient. Ara sí que ens concentrem en el que és Ucraïna, val? En el que és Kiev i en el que era la Unió Soviètica durant un temps. Primer sí que va haver-hi els primers anys, just a l'acabar, i fixeu-vos que va del 44, penseu que és alliberada del 43, per tant, en aquest cas hi ha anys que encara aquí hi ha guerra, a l'Europa Occidental, i allà ja no hi és, val? En aquests primers anys, que a més fan la descoberta, a més penseu que ells entren, per exemple, en els camps, arriben fins a Berlín, etc., sí que hi ha un intent del que se'n diu recuperar la memòria viscuda de tot el que representava i de totes les matances. Val? Aquí apareix, jo no sé si n'heu sentit anomenar, el famós Llibre Negre. El Llibre Negre és un recull de les memòries de tots els llocs on va haver-hi massacres de jueus. El que passa que aquest Llibre Negre, que s'havia de publicar, va ser prohibit per l'Stalin, es va quedar en un arxiu durant molt de temps en els arxius soviètics, i cap a l'any 91 Ilya Altman, que és un historiador especialista en arxius de Moscou, el va trobar i l'han publicat. Va haver una petita publicació que se'n va anar als Estats Units, una altra a França, però eren trossos. Però ara sí que hi ha una altra vegada, des de l'any 91, aquest Llibre Negre, on detalladament hi ha totes aquestes històries. Val? Després, passem a el que se'n diria la memòria legal. La memòria legal, diríem, governamental, que va del 48 al 79 aproximadament, on jo diria, ja ho he dit, que l'estalinisme és un antisemitisme institucionalitzat, amb la qual cosa és com natural, val? Naturalitzat. Els jueus són perseguits, els jueus són marcats, els jueus se'ls fa inclús encara pogroms en algun altre moment. Per exemple, exemples el tema de les bates blanques, el tema de tenir la línia cinquena, hi ha molts aspectes que de marcatge total i absolut, quotes per entrar a la universitat, etc. Pateixen una discriminació clara i s'encripten, habitualment s'encripten, els jueus de la Unió Soviètica. Per tant, zero presència de l'Holocaust, zero, però zero és zero, és a dir, de l'Holocaust en termes de població jueva no hi és enlloc, no pots trobar. Per tant, parlem de memòries oblidades de forma organitzada. Per exemple, un altre exemple és el cas de Vasily Grossman, que escriu Vida i destí. Ell l'escriu i l'acaba l'any 61, no es publica fins l'any 80, també prohibit. Per què? Perquè en Basili Grossman, justament a Vida i Destí, parla d'això, entre altres coses, doncs, perquè la seva mare era jueva, ell era jueu, perdó. I a més ell és un dels periodistes que estarà a Treblinka, estarà a Auschwitz, és a dir, un coneixement molt ampli i, per tant, fa aquest llibre. Un moment, jo diria, important, i aquí comença que podríem passar a un intent, diríem, de sobresortir d'aquesta memòria legal, és importantíssim el poema de Yushchenko, val? Que se'n diu Babi Yar, que després, més tard, al cap de res, Shostakovich faria una sinfonia. És en aquell moment que és un poema molt reconegut i, de fet, això també us ho ensenyaré ara amb un altre diapositiu, i ho ensenyaré ell, que a més va morir l'any 2017, és a dir, fa relativament poc, però arrel del poema comencen de forma, diríem, clandestina a celebrar-se commemoracions a Babi Yar. Passem en el moment del procés de reconstrucció de la nació a partir del 1991, que sí que hi ha presència de l'Holocaust, però apareix la presència de l'Holocaust com moltes altres presències, com per exemple Holodrom, com per exemple el problema dels nacionalistes ucraïnesos, és a dir, van sorgint moltes altres víctimes. La víctima gitana no apareix absolutament per res. I és un anar i venir, i depèn totalment de el partit polític o el govern en què hi ha. Ara, val a dir que no és fins al 2015, amb Poroshenko, que fa un reconeixement de la col·laboració de la població ucraïnesa en l'Holocaust. Ell va en un acte a Israel i no serà fins al 2015 que hi ha aquest reconeixement. Per tant, estem parlant de fa molts pocs dies. Només un apunt local i personal voldria posar-vos abans ja de passar pròpiament als llocs de memòria. A punt local, doncs, tingueu en compte que nosaltres tenim dos grups els quals van presenciar la destrucció del poble jueu a territori soviètic. Un és la Divisió Azul, val? I l'altre són els famosos nens de la guerra o republicans que estaven a l'Exèrcit Roig. En les memòries d'uns i dels altres pràcticament és inexistent. A les memòries de la Divisió Azul, en les primeres memòries, és a dir, les memòries que es van escriure encara en època de Segona Guerra Mundial, anomenen la població jueva, sobretot perquè ells van estar, sobretot a la rereguarda, van estar a la zona de Riga i Vilnius, que eren centres també de, a més allà sí que van existir guetos i per tant els veien. En quant als nens de la guerra i republicans de l'Exèrcit Roig, és una qüestió molt curiosa, ja no sé si coneixeu qui són, suposo que sí, no? Ells s'hi van trobar de ple, perquè a més justament una de les cases que hi havia era a Kiev, i de fet els van evacuar, i de fet els van evacuar amb població jueva, i de fet alguns d'ells es casen amb persones jueves més tard. Però tot i així, amb un estudi molt interessant sobre la memòria dels republicans o de les persones espanyoles republicanes sobre aquest tema, reprodueixen exactament tota la terminologia antisemita estalinista. És a dir, exactament igual. Tots els clixés, tots els estereotips de que els jueus no van anar al front, que els jueus s'escapaven i s'escaquejaven, que els jueus eren segurament els culpables perquè en realitat eren la flama del bolxevisme, etcètera, 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 tot i estar en contacte, i que després també expliquen, però vaja, jo, els meus amics jueus no tenen res a veure amb aquests, és a dir, tot i així el cliché segueix sent així. I només una mica de res, un petit apunt de la meva pròpia experiència, jo vaig estudiar a la Unió Soviètica, i vaig anar a Kiev, i vaig estudiar a Kiev a l'any 1989, no havia caigut el mur. Zero evidència de Babi Yar, inexistent, totalment. Jo vaig tornar-hi més endavant, i vaig tornar l'any 94, i em va costar un munt que algú m'acompanyés a veure on estava Babi Yar. Impossible, ningú volia ni saber-ho, i tot i tenir, per exemple, en aquest cas, amics jueus ucraïnesos, era una memòria totalment tapada, totalment tapada. De fet, no va ser fins ja més endavant que hi vaig tornar, que ja hi havia el primer dels els monuments que es van fer l'any 2001, i en aquest cas, hi ha una petita, ara us ensenyarem fotografies, una petita, bueno, una petita no, és una menorà, però com a petit símbol de l'Holocaust i la perpetuació de la Biar. Molt bé, aleshores, com us deia, per què són importants els llocs de memòria? Val? Doncs per aquesta qüestió. La memòria en realitat no rau tant en el temps, sinó en l'espai. El que ens dona memòria són els espais. I per tant són tan importants. Aleshores, com deia, en les dècades immediates posteriors a la guerra, Baviar es va convertir en un símbol de lluites, i en aquest cas, l'única commemoració que hi havia era a la població genèrica soviètica, val? I la seva lluita contra el feixisme. Aquesta era la tipologia, que són aquestes làpides que veieu, val? Que és el que hi havia de commemoració. Val? Es commemorava, diríem, a l'homus sovièticus, en aquest sentit. I tot i així no va ser fins al 76. Imagineu-vos el temps que va tardar tot i així a reconèixer que hi havia hagut aquesta desfeta. Entre altres coses, perquè també hi havia en el simbolisme soviètic la idea d'haver sigut realment uns herois. Val? Aleshores, admetre una massacre els hi va costar moltíssim, sobretot de població civil. I també com sabeu, les persones les quals que van haver-hi molts presoners soviètics que van estar a camps de concentració, quan van tornar a la Unió Soviètica, molts d'ells van ser o depurats o d'alguna manera marcats, i a més es considerava que no eren de valer. Per tant, aquesta idea, no, de ser, no, la famosa, no, la guerra pàtria, aquest simbolisme que hi havia, doncs el van perpetuar inclús fins al 76 ells mateixos, eh? En època de Stalin, sens dubte, que no es podia ni parlar d'aquests temes. Aleshores, com veieu, doncs això, feia a les víctimes civils en genèric, però no a les víctimes jueves. Aquí teniu el Yevgeny Yevtushenko, que ja us n'he parlat, val? Malauradament va morir això, el 2017. És un punt d'inflexió, el poema és preciós, la veritat és que estava a punt de portar-lo per llegir-lo, però no tenim temps, us ho recomano, ho trobareu a qualsevol lloc. Ell fa justament record sobre el fet de les persones que van ser assassinades a Baviar. Com he dit, a l'agost del 1991, just amb l'IA en el que és en el procés, no, de caiguda del mur, hi ha, diríem, d'alguna manera, inici, no, de la, el moment de nacionalisme ucraïnès, a la recuperació cap a aconseguir tornar a ser un estat, es va erigir aquesta menorà, val? Que de fet, bueno, era pel 50è aniversari, però val a dir que no va haver-hi cap autoritat, eh? És a dir, es va fer d'una manera molt estranya, explica poca gent, hi ha per exemple zero fotografies de quan es va posar, eh? És difícil de saber exactament com va succeir, com va arribar a ser. Val a dir que ha estat moltes vegades vandalitzada aquesta d'aquí, perdoneu. La menorà durant molt temps, molts anys vandalitzada, trencada, s'ha hagut de recuperar moltes vegades, és a dir que és un lloc, per dir-ho d'una manera, de memòria, en aquest cas jueva, però també és un lloc, diríem, doncs, per un altre tipus de memòria. Al llarg d'aquests anys, com dic, hi ha hagut altres monuments, és a dir que en aquest parc, que és un parc enorme, hi ha altres tipus de monuments. Per exemple, pels ucraïnesos nacionalistes, que també van ser assassinats al 42, se n'hi va posar un al 92, és aquesta creu d'aquí, la primera, no la que hi ha ortodoxa, sinó la que hi ha en aquest cas catòlica. per dos ucraïnes ortodoxes, que també van morir el 41, se'n va fer un el 2001, el monument als nens assassinats, en genèric, el 2001, però clar, és que els nens assassinats pràcticament tots eren jueus o gitanos. És a dir, hi havia pràcticament inexistent un nen que no fos jueu o gitano que hagués estat assassinat. I, com us he ensenyat abans, el monument als gitanos assassinats aquest no va ser fins al 2016. Val a dir que hi ha força seguiment, perquè segueix havent-hi molta població a Roma o gitana a Ucraïna. I, per tant, sí que és visitat i lloc de commemoració. I ja finalment arribem al que és avui dia. Aquestes fotos, gentilesa de la Sílvia, que ha estat fa res, dues setmanes. Jo no l'he visitat, val? Jo crec que inclús ella ens pot explicar més sobre el tema. És bastant, pel que crec, és bastant auster, val? Fer-nos d'alguna manera commoure, val, amb aquesta idea. No és molt explícit a nivell històric, és molt més a nivell artístic i, per tant, memorialístic. Jo entenc amb la idea, i això és el que es recull, i això és el que es va voler ser, amb la idea de que pugui ser un lloc de memòria, no únicament, i evidentment, de les víctimes jueves, sinó d'alguna manera també que pugui recollir les altres. Jo, per la meva part, pararia aquí. Val? Volia només... No, bueno, és igual, jo crec que ja pararé aquí. Res més. Qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, podríem debatre-la. Dir-vos, perdoneu, només, aquestes són persones que van ser de la massacre de Babi Yar. Si entreu, si teniu interès, ja et baixem, ha fet un recull. Val? Yad Vashem és el memorial de l'Holocaust a Jerusalem. Ha fet una exposició, però un recull que tu pots anar a internet, on pitxes a cada una de les fotografies. Realment han pogut recollir molt perquè va haver-hi una campanya justament per recuperar les víctimes, sobretot d'aquesta zona de l'est d'Europa. I si pitxes a la fotografia, hi ha la història de vida d'aquesta persona. Realment fa fredar. Fa fredar perquè, a més, n'hi ha moltíssimes. Clar, estem parlant de 33.000, en són totes, evidentment, però un gran nombre, un gran nombre que han recollit. Res més. Gràcies. Perdona. Gràcies.
Bé, jo, per al·lusions, us explico. Vaig estar a Babi Yar fa dues setmanes i estaven adequant, suposo que per la inauguració d'avui, Això és una mena de mar metàl·lic amb unes columnes immenses, també metàl·liques, que reflecteixen la teva imatge. I la intenció és que caminis per sobre del mar. Aquesta sóc jo i aquesta és la meva filla. Llavors, tots els forats són forats fets amb les bales, disparant bales del mateix calibre que les que varen matar les 1.771 persones el dia 29 i 30 de setembre a Babi Yar, que és la primera imatge que ens ha posat la Marta, la imatge que hi havia de les bales a l'esquerra. Llavors, a dins d'aquestes columnes, aquestes columnes són buides i de dins surt un so que són càntics en ucraïnès, en hebreu i en yiddish, que recorden i sents aquest so a tota la zona. Babi Yar és un parc molt i molt gran, sents tot aquest so a tota la zona mentre vas caminant per tota la zona de Babi Yar. I les imatges, si poses la següent, Marta, no, la següent, després de l'última, no. De les fotos.
Ah, vale, perfecte.
Aquestes fotografies, que com ha explicat molt bé la Marta, són recollides per Yad Vashem. Yad Vashem és darrere del memorial aquest també. Al voltant de tot el memorial hi ha una mena d'estructures que a través d'un foradet, si poses l'ull, et van passant totes les imatges de totes les persones que ja et baixem a recollir que varen ser assassinades a Babi Yar. Realment és una cosa molt, molt imponent, és una cosa que imposa molt i que és molt grandiosa A Ucraïna tot és molt gran i és molt, molt immensa, no? És un efecte de memorial molt, molt gran. El que sí que jo volia comentar amb la Marta, i després ja, òbviament, vosaltres teniu la paraula, però jo aprofito perquè el que sí que volia comentar amb la Marta és que aquesta ara no sé, no me surt la paraula correcta, no seria manipulació, però aquesta voluntat de recordar una memòria concreta amb un sentit concret encara es veu, eh? Penseu que el missatge no era va haver-hi una massacre de 33.771 persones jueves aquí, sinó es va atemptar contra el poble ucraïnès, que d'una banda a mi em va sobtar i vaig pensar està bé, perquè ens fem els jueus nostres i per tant són ucraïnesos jueus que van morir aquí, i després parla de gitanos, després parla de homosexuals, després parla de gent represaliada, però aquella idea que has llançat tu de la voluntat de dir això anava en contra del poble soviètic, ara, en un moment en què Ucraïna està recuperant la seva identitat nacional i que és antisoviètica, aquesta identitat nacional majoritàriament antisoviètica, ara és també antisoviètica el record. No sé si me'n sé explicar, també és aquesta idea de què ens varen fer els ucraïnesos. Tant se val que fossin jueus, que fossin gitanos, que fossin això, que fossin allò, ens varen fer això. I per tant és aquesta voluntat d'alguna manera. I una altra cosa que sobta moltíssim, i això sobta no només a Bariar, sinó en tota la mentalitat ucraïnesa actual, és la exemissió de qualsevol culpa. No accepten que hi va haver una col·laboració molt gran, de població ucraïnesa que va ajudar i que va contribuir a massacrar a les persones jueves. No ho accepten. No ho accepten, ni ho escriuen, ni ho posen, ni... Vull dir que suposo que també és una política de memòria concreta, però costa molt de trobar qui de veritat accepta i assimila doncs, que va passar això.
Sí, més que res, el problema una mica és perquè els que teòricament van col·laborar amb els alemanys són els que eren els nacionalistes ucraïnesos. Exacte. Clar, van contradicció, diríem, una mica amb el que amb el passat d'aquestes persones. Aleshores, clar, lliguen i és problemàtic.
I és molt problemàtic molt. Perquè arribes molt fàcilment als protocols dels savis de Sió, molt fàcilment. És dir que...
Però aquí també aquest tema de l'antisemitisme com sí. No és bueno, és sistèmic, és un antisemitisme totalment no com el nostre, l'única cosa que ells és basat, diríem, en, com dius tu, no, en una època sí. Més de la Rússia tsarista i protocols de Sais de Sió, nosaltres ho tenim basat en el cristianisme, no, en aquest cas, però sí, i és existent totalment. I es perpetua. Sí, sí.
Molt bé, sí, qualsevol paraules,
sensació... L'Holocaust sempre m'impacta, però quan som a la termini, perquè també l'Armeni, els russos, els rutis, el Pinochet, Xile, etc. El propi Franco, aquí a aquest país nostre. Però no sé quina resposta donar-li.
A què et refereixes?
No, que no sé quina actitud prendre davant de... Clar, jo no votaré mai a Vox, per exemple, no? I, però tinc la impressió, tinc la sensació de que és un fenomen històric, no només contra el poble jueu, sinó contra tot allò que és objecte d'apropiació per part del poderós. I això, no sé, no... Em produeix, sí, m'alarma, moralment m'alarma, em produeix insatisfacció, em produeix un terrabastall moral, però no sé com respondre a tot això, perquè els que estem aquí probablement el 80% farien el mateix que va fer el poble alemany en el moment de la Segona Guerra Mundial, o de la Segona Guerra Mundial. Llavors no sé quina resposta donar-li.
Jo crec que no hi ha cap resposta, és una qüestió d'intentar comprendre-ho, perquè segurament ens ajudarà a prendre una decisió en un moment donat, si és que tenim aquesta possibilitat de comprensió. Aleshores, sí, la naturalesa humana és la que és, i de fet això està, com vostè diu, el que serien els bias standards, que és el 80% de la població, aquells que no fem res, són els que realment permetem justament aquest tipus d'injustícies, i sobretot... Sí, sí, totalment. Totalment, sí, sí. Però bueno, la naturalesa del per què som bias standards o per què no intervenim és molt complexa i depèn també de moltes naturaleses.
He arribat una mica a la conclusió de que a l'espècie humana hi ha dos grups fonamentalment. Un grup que és pervers per naturalesa, podrien dir els psicòpates, que estimen el mal i no tenen en compte cap tipus de moral. I després hi ha per la resta de la població que actua en funció de les circumstàncies. I hi ha grisos en aquest món, hi ha grisos. Uns que, si les circumstàncies els són favorables, s'apropien del que no és seu, aprofiten el moment per apropiar-se del que no és seu, i altres que es deixarien matar abans d'apropiar-se del que no és seu.
Sí, sí, però això era qüestió... No. Sí.
No sé, aquesta reflexió que heu de fer ara, a mi m'espanta, perquè la trobo molt perillosa, en quan, com més generalitzem, més lluny en tenim les conseqüències i, per tant, més tranquils ens puguem quedar, perquè és una cosa que és genèrica. Per això la gran importància de tots aquests memorials és quan arribes en aquesta fase, quan poses noms, quan poses dates, quan poses xifres, quan ho portes a casa teva. Llavors no pots fer aquesta reflexió genèrica de que tot s'hi va o de què.
No
m'hi vas entrar en aquesta dialèctica de la cosa moral, sinó que el que espanta és que políticament aquestes lectures dels memorials tendeixen, comencen de lo petit, perquè sempre hi ha algú que desenterra un document, una peça, un objecte, qualsevol cosa, i llavors políticament s'acaba embarullant tant i s'acaba fent tant gros i tan genèric que al final tots ens en rendem els maris, no? I és una mica aquest problema no resol,
es banalitza,
dels ismes, l'antisemitisme i de tots els altres ismes que ho van tant. I això jo crec que és funció no només de la universitat, dels que fan recerca, sinó una mica és una obligació individual d'anar-ho portant a terrenys petits. És com quan tens un problema molt gran i es veu com el resol, doncs començo per aquí, segueixo per aquí, fas a peces i el va resolent. Doncs amb aquests temes, que després moralment són molt complexes i que ningú, no n'hi ha dos que pensin igual sobre la mateixa cosa, perquè cadascú té els seus motius i les seves raons, és una mica aquesta responsabilitat compartida, no? És amb aquests temes que hem de ser molt porosos, molt puristes. Fixeu-vos que des d'aquí, des de l'Institut, des del Patronat, hem tardat anys a tractar l'Holocaust. Primer, perquè era una època que era més important fer una restauració, una rehabilitació, i comprendre, conèixer i comprendre, i després perquè també el marc genèric no era el que és avui. I avui els temes ens porten cap aquí. I si l'acció col·lectiva ens porta cap aquí, és perquè comencem a veure que no hem arreglat res, que no hem arreglat res, que no hem arreglat res, i que tornem a cometre errors molt semblants. I això espanta. Per això és una mica... aquest punt, no?
Perquè sí, però passava l'època romana, passava l'edat mitjana, passava el naixement, passava...
Sí, però això
no hi ha cap època que no hi ha que estigui lliure de pecat.
No, evidentment, però això no ens ho podem prendre com... O sigui, una mica el nostre raonament és aquest. D'acord, això ha passat, segurament està passant i segurament seguirà passant, però com més educada la població estigui, com més sensibilitzats tots que ara estem, potser podem anar a contribuir, potser.
més educats del poble alemany, pocs pobles hi havia aleshores.
És molt complicat. El tema de les noves generacions avui, dels joves alemanys, és molt complicat. Estan fent molt bona feina, és cert.
No, molt.
Amb una edat estan fent bona feina, però és molt complexa. Tothom té necessitats de ser
És una mica el que passa amb això que deia, no? Aquest voler escampar la responsabilitat que hi ha a Ucraïna, i això és evident, això t'ho trobes a cada cantonada. O sigui,
però tu és... has d'entendre que la meva actitud enfront d'aquest problema no serà la d'escampar la responsabilitat.
Jo parlo del que jo he explicat i del que està parlant la directora de l'Assumpció, no? d'aquesta idea, sobretot jo penso, Assumpció, el que deies, no? que és molt important quan posem noms i quan posem rostres, i quan, per això impacten tant aquests moments de memorial, i quan sabem d'històries de vida, i quan el Talmud diu qui salva una vida salva el món sencer, qui mata una vida també mata el món sencer. Per tant, quan es posen rostres i quan es posen noms i quan deixen de ser xifres enormes i possiblement, i perdoneu l'expressió, però banalitzables, una mica en la línia del que apuntava l'Assumpció, i quan anem a focalitzar i a saber realment què va passar, i partim de casos concrets, i partim d'exemples, i partim d'aquestes coses que estirem, i d'aquesta proximitat, llavors es fa un acte de memòria, jo penso, més no sé si dir-ne més profund, més veritable, també, no?
Sempre pensem que el món present és el més important de tots, i no és cert.
No, això no ho diu ningú.
No, això no ho diem. Sí.
Jo d'Ucraïna no ho conec tant, però conec més els països bàltics, Polònia, i aquest sentiment és exactament el mateix que el
idèntic,
que
idèntic.
Els holandesos...
Jo no sé si va... Perdó, si cas li contesto amb ella, un moment... Jo no sé si va més o ja hi era, és a dir, jo crec que el veiem, però jo diria que ells han, és a dir, aquests discursos, aquestes narratives han sigut socialitzades per ells, i aleshores potser ara nosaltres perquè ens sobta, perquè tenim més mitjans de comunicació, perquè ens arriba molt més aquesta part del món, però no crec que vagi més. És a dir, jo crec que és la mateixa. És més, crec que inclús, per exemple, en el cas de Lituània, en el cas de Letònia, inclús en el cas d'Estònia, també s'està fent, per l'altra banda, una recuperació que no hi havia sigut mai. És a dir, també una mica... A mi em dóna la sensació que no estem pitjor que abans, val? És a dir, senzillament que ara en tenim molt més coneixement, que està més sobre la taula, això sí, segurament, això ens ho permet la forma en què ens comuniquem ara, que és molt més ràpida i molt més d'això, però en el tema de discursos, de narratives, jo no crec que anem a més. Perquè, per exemple, temes, si ara parlem una mica de dretes radicals, no? que són aquests grups sempre han sigut i sempre han existit en aquestes zones, sempre. I és més, com dic, ara justament crec que el contrari, no? I de fet, en Polònia, que també m'agradaria fer un incís, clar, nosaltres tenim la premsa que tenim. És a dir, aviam, el món occidental, Europa occidental, ens interessa molt sobresortir com els grans demòcrates. Grans demòcrates. Aleshores, ens és molt, molt fàcil veure allò que nosaltres... Ens sembla no possible, val? Per exemple, a Polònia mateix hi ha molts grups contestataris en el govern. Penseu que, per exemple, a Polònia la gent que vota en aquest partit que hi és, val? Que sí que és nacionalista, és el 20% només de la població, és que la resta de la població no vota. Aleshores, em refereixo que a vegades tenim una mica, i no ho sé, no dic vosaltres, però aquesta tendència a no tenir coneixement, sobretot, i ho dic de l'est, i tenir aquesta projecció una mica que l'hem tingut sempre, per altra banda, recordem que nosaltres també ens vam socialitzar amb el fet de que ells eren els dimonis, a compte amb el que sabem de l'Europa oriental, que no sabem absolutament res, i bueno, podem jutjar perquè nosaltres teòricament, bueno, el nostre país sincerament tenim mancances democràtiques fortes, hem tingut unes bones dictadures i per tant no som els millors per jutjar-ho, però em refereixo que a vegades tenim una tendència en, bueno, jo crec que ens manca també conèixer-los, eh? I també què va ser per ells, què va succeir, què van patir. Per exemple, no sé, ara aquí hi ha una sèrie alemana que està molt i molt bé sobre els dies després que va succeir, no sé si algú l'ha vist a Netflix, sobre, se'n diu els... les persones, o sigui, just després de la Segona Guerra Mundial, els alemanys, què els hi va passar, val? Evidentment, surt el soviètic, clar, i el soviètic queda molt i molt malament, val? Però poques vegades nosaltres hem vist pel·lícules de el que va ser la invasió alemana a la Unió Soviètica.
Hi ha un llibre brutal que es diu Una dona a Berlín, que va estar en l'anonimat fins va molt d'or, que explica les violacions a les que va ser sotmesa,
sí,
la població femenina de Berlín per part de...
Clar, però la població femenina soviètica també ho va ser pels alemanys. I no es culpo, eh? El que em refereixo que sovint tenim aquesta visió provinent de on venim i tenim aquesta tendència, no? Que el bo en aquest cas és intentar al màxim, doncs, i per això fem aquest tipus, no? De conèixer les petites històries que ens ajuden més a comprendre de forma més àmplia què va succeir realment, no? Perdona, volies fer una pregunta?
De curiositat, com el que explicaves de... Els grups van ser convocats a través d'un anunci, però
sí.
I els gitanos?
No, els gitanos, el tema dels gitanos, o sigui, la perpetuació del genocidi gitano a la Unió Soviètica és molt curiós, perquè gitanos n'hi havia de dos grups. Hi havia els gitanos estables, val? I els gitanos, per això es veu el carromat, val? Com a essència. Curiosament, els gitanos estables es consideraven ciutadans i no van ser reprimits, o sigui, no se'ls va destruir. Els únics que se'ls va destruir eren els que eren nòmades, val? I aleshores els nòmades van ser perseguits, els agafaven en els campaments. Els agafaven.
O sigui, no els van convocar?
No, entre altres coses, perquè la gran majoria, a més, no sabien ni tan sols llegir, per tant hi havia un tema... Sí, aquests van ser com a rates, realment. Però és una qüestió curiosa, eh? la del poble gitano a la Unió Soviètica, la destrucció va ser només, única i exclusivament, els nòmades, que era un gran nombre, de la població, però sí que n'hi havia molts que no ho eren. I que, de fet, a Ucraïna, per exemple, n'hi ha molts que no ho són. O sigui, per exemple, al poble gitano a Ucraïna també es veu una gran diferència entre, diríem, el que és com més autòcton d'Ucraïna, encara que sigui de... No, de d'ètnia Roma o Sinti en aquest cas, d'altres zones, val? Sobretot també venen molt, bueno, també Romania van cap allà, també va gent de Moldàvia, etc. I aquest sí que hi ha, també, encara ara hi ha aquestes diferències.
Jo volia preguntar, la curiositat també, en el tema de la religió ortodoxa, ha après oficialment o algun tipus, diríem, bueno, de posició davant de la recuperació de tota aquesta... no s'ha posicionat.
Al revés.
Al revés.
Sí, perquè justament una forma, una de les formes realment de reforçar l'identitat, en aquest cas, russa, és a través de l'Església Ortodoxa. Perquè d'alguna manera els diferencia, i en el cas d'Ucraïna també passa el mateix, val? I moltíssim, i de fet d'alguna manera, tot i que no és el 100%, però sí que és estatal, és a dir, són governamentals, formen part i per tant tenen, i en absolut, o sigui, ells el que realment reprodueixen justament és la idea aquesta de nacionalitat i de nació, etc., a través de la religió ortodoxa. No, en absolut, al contrari, zero. Tampoc van tenir cap implicació, val? És a dir, així com l'Església Catòlica sí que va tenir una implicació directa o d'alguna manera directa amb l'Holocaust, l'Església Ortodoxa no. entre altres coses perquè estava sumament reprimida en zona soviètica, per tant ells mateixos eren perseguits per la pròpia soviètics, i per tant no tenien armes i tampoc s'hi van posicionar en absolut. És més, es coneix més aviat, sobretot a la zona de Bielorússia, en què van ajudar bastanta població jueva. Sí.
Si ho entès bé, els culpables de la massacre d'aquesta noia no s'ha trobat mai. I en canvi, el judici de Nuremberg, per jutjar un punt, que
és molt raó, sí.
Que aquest, tècnicament, el van condemnar, però que no va donar nom de ningú, però va dir que els culpables eren uns altres. S'ha aclarit aquest tema?
Bueno, és que això és el tema de la banalització del mal, no?, d'Eichmann. És a dir, tots, la gran majoria, diríem, de responsables de la destrucció del poble jueu de l'Holocaust van negar que ells només rebien ordres. De fet, no hi ha ningú que realment acceptés la seva part, diríem, de responsabilitat directa amb aquest tema. Ningú. I ell mateix és, però és pel tema aquest de, ell argumenta, jo només rebia ordres, el mateix que va fer Eichmann, i és aquesta idea, això de la banalització del mal, no? Una mica el tema, doncs, això de la burocràcia, que diríem que és la modernitat alemana, evidentment. Que això, Sigmund Bauman, val, que és un sociòleg al qual ell estudia justament, té un llibre que tenia, es va morir, un llibre que és la modernitat de l'Holocaust, i justament explica el per què és possible que succeís el que va succeir a un lloc com Alemanya, suposadament tan culta, per un cantó, val, i això pots anar a Weber i ho veus, no? És a dir, no perquè tu siguis culta o hàbil o científica en una part vol dir que ho ets amb tot. I per tant hi ha una part la qual és que aquesta mateixa entra en contradicció i perds, doncs, el valor moral, ètic, etc. I seria el cas exemplar de la societat alemana en el moment del nazisme. A la societat alemana, i jo diria de tota la societat europea, perquè crec que no estem pràcticament ningú exempt de culta, que aquesta és una altra de les qüestions, És a dir, donar-li la responsabilitat única i exclusivament en el poble alemany, o crec que justament tenint en compte el tema dels by standards, doncs tota la població europea, de fet, ens hauria de pensar en alguna responsabilitat.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La propera conferència és dijous que ve, el dia 7 d'octubre, que tindrem el doctor Reyes Márquez parlant-nos del concepte de memòria i història en el pensament contemporani i modern europeu. El dijous que ve, a la mateixa hora, i sapigueu que heu d'inscriure's en la web del Patronat Cal de Girona si voleu assistir-hi. Moltes gràcies, un altre aplaudiment per la nostra.
Gràcies.